Bon dia, comencem setmana. Arrenquem aquest dilluns 23 d'octubre al Penedès en xarxa. Escalfem motors a Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i a Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Comencem 3 hores de ràdio que ens duran fins les 12 amb totes aquestes propostes. D'aquí uns instants, la roda d'actualitat amb la qual comencem sempre setmana perquè arrenqueu amb bon peu. Emissora a emissora us anirem explicant què passarà als nostres municipis dia a dia, quines són les cites més destacades en clau política, econòmica o cultural. I així, amb aquesta radiografia de la setmana, ens plantarem a 9:45 a la primera de les 3 cites de cada matí amb l'actualitat. És el flaix informatiu on us expliquem notícies de casa de l'Alt i el Baix Penedès. Així que acabi el flash, arriben els esports del dilluns. Això vol dir una pila de resultats i de marcadors i també declaracions i anàlisi dels partits del cap de setmana. Un cap de setmana en què ja ha començat l'hoquei Lliga Plata i avui l'hoquei Patins tindrà una forta presència en aquests esports. A les 10:06, després del butlletí de notícies, reivindiquem el teatre amateur de l'Alt Penedès, perquè fa un parell de caps de setmana que ja està en dansa la roda de teatre de l'Alt Penedès, que arriba a la seva 33a edició. Dos dels membres de la coordinadora de la GATAP, la Sílvia Sallarès i el Pere Joan Ullate, ens explicaran tot allò que cal tenir en compte si voleu seguir aquest esclat de teatre de proximitat. I a 10:45, de nou cedim el micròfon, uns 4 o 5 minuts, als serveis informatius perquè ens expliquin les notícies destacades d'aquest dilluns. Després d'actualitzar-nos, seguim i comencem ja a creuar el meridià d'aquest matí de dilluns amb el nostre jardiner de capçalera, el Tom Vilarrúbies. Avui no cal que agafeu paper i boli i anoteu consells, perquè avui ve una mica crític i amb ganes de reflexionar. Els dilluns són feixucs, costen, doncs nosaltres introduïm una secció que els fa molt més amens. A les 11:06, després del butlletí de notícies, passa el torn, la nostra secció que reivindica i dona a conèixer els jocs de taula amb el Víctor Gutiérrez. Tot jugant ens plantarem a 11:45, última cita amb l'actualitat, amb les notícies de les nostres comarques, el darrer flaix informatiu d'aquest matí. I acabem, com ens agrada fer els dilluns, cada 15 dies amb la nostra coach i psicòloga, la Montserrat Ferraro, i el seu espai Com ser tu. Avui parlarem de paraules i emocions. Serà la cirereta aquestes 3 hores de ràdio, aquest dilluns 23 d'octubre, al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Som dilluns i comencem setmana explicant com anirà dia a dia, què hi passarà, què està previst als nostres municipis, a les dues comarques. És la roda d'actualitat que comença Ràdio Sant Sadurní, tot saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem recordant que aquest cap de setmana canvia l'hora, serà la matinada de dissabte a diumenge. I és que quan les busques del rellotge marquin les 3 de la matinada, els rellotges endarreriran una hora i seran les 2. Dit això, anem a desgranar tot allò que passarà en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Avui, al centre Vilarnau de Sant Sadurní arrenca el primer dels dos tallers que es faran sobre habilitats educatives en el bon ús de les pantalles per a famílies. Una proposta que us aprovàvem divendres a l'agenda. El detall, i que com dèiem, arrenca avui a les 6 de la tarda i la segona cita serà dilluns vinent. Continuem a Sant Sadurní, però saltem fins demà perquè a 8:15 del vespre a la llar es projectarà el curtmetratge Shonoganai, escrit i dirigit per la Vanessa Butxaca, que ens visitava divendres al programa. A Gelida demà se celebra el Dia de la Biblioteca amb l'hora del conte titulada Els racons del bosc amb Sandra Rossi. Això serà a partir de les 5 de la tarda a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual. A Avinyonet del Penedès hi haurà ple municipal extraordinari a partir de les 7 de la tarda i a Sant Pere de Riudebitlles dues propostes. La primera és un taller per construir una cúpula a partir de les 6 de la tarda, una activitat en aquest cas per a infants i joves de 5 a 14 anys que es durà a terme davant de la biblioteca. I la segona d'aquestes propostes a Sant Pere és una xerrada amb motiu de la primera mostra d'arquitectura del Garraf i l'Alt Penedès que es durà a terme a partir de 8:15 del vespre també a la biblioteca municipal de Sant Pere. Anem a dimecres, perquè a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní es durà a terme el lliurament del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres 2023 a partir de les 7 de la tarda. A Sant Pere de Riudebitlles tindrem narracions extraordinàries amb llops dins les parets a càrrec de Jordina Biosca a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Maria Àngels Torrents i Rosers. A Gelida, un taller de marxa nòrdica per a la gent gran de 10 del matí a 12 del migdia sortint des del camp de futbol. A Sant Llorenç d'Hortons, una jornada d'habitatge i persones grans que arrencarà a les 10 del matí a través de YouTube i que començarà, com dèiem, amb una presentació de la xarxa de comarques per l'envelliment i després hi haurà una ponència sobre envelliment i habitatge a Catalunya i la presentació d'experiències. I a Subirats dimecres també tenim un taller, en aquest cas d'alimentació i dietes adaptades per un envelliment saludable, que es durà a terme dimecres a 4:15 de la tarda a l'Ateneu Agrícola de l'Avern i divendres repetició d'aquest taller, però en aquest cas a les 5 de la tarda al Centre Cultural de Can Rossell. Ja per dijous, a Sant Sadurní tindrem doble cita amb el cicle de biblioteques amb DEO. La primera d'aquestes cites és una sessió de tast comentat amb caves vàries, amb professors i alumnes de màrqueting canològic de l'Escola d'Espiells. Això es durà a terme a partir de les 11 del matí a la biblioteca. I també a la biblioteca, la segona d'aquestes propostes és a la tarda, a partir de 6:15 de la tarda, amb l'hora del conte amb el raïm regalat a càrrec de Keke Xuga. També a Sant Sadurní, un taller que us aproparem dimecres a la gent del detall. Es tracta del taller La metamorfosis d'infants adolescents, un taller en aquest cas per a famílies que es durà a terme a partir de les 7 de la tarda a l'Índex. I a Mediona, a les 7 de la tarda també es presenta el Col·labi, el nou projecte del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i del col·lectiu Eixarcolant per recuperar les varietats agrícoles que s'havien cultivat antigament. Divendres, més propostes en el marc del cicle Biblioteques amb D.O. a la Biblioteca de Sant Sadurní. A les 7 de la tarda, xerrada sobre el vi i el cava a la publicitat de les bombolles a Martin Scorsese, a càrrec de Pablo Sancho, que és responsable de projectes de la Federació Catalana de Cineclubs. A Sant Llorenç d'Hortons tindrem una xerrada sobre alimentació a partir dels 6 mesos amb la dietista i nutricionista Mireia Cabrera i en el marc de la Setmana de la Lactància Materna a partir de les 11 del matí al Centre Cultural Joana Raspall. A Mediona tindrem també una xerrada, en aquest cas a càrrec d'Agnès Esquirol i titulada Viure i morir en català, a les 7 de la tarda a la sala del Teatre del Casal Medionenc. I a Sant Quintí de Mediona, Roger Coach presenta el llibre Les 5 ciutats d'Uldriac a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret. Es tracta aquest llibre del 6è Premi Antoni Vidal Ferrando Vila de Santanyí 2023. Dissabte, matí de jocs a la sala infantil de la Biblioteca de Sant Sadurní de 9:45 del matí a 2:15 i a les 12 també a la biblioteca tindrem el concert de cloenda del cicle de Biblioteques amb D.O. amb el cantautor sadurninenc Frank Yu presentant el seu primer disc titulat Enemics. A la mateixa hora, a Sant Quintí també tindrem l'hora del conte de por per infants a partir de 4 anys a la Biblioteca Municipal Joan Cerdà i Lloret. A Mediona se celebra el Correllengua amb diferents propostes que podeu consultar a través de www.mediona.cat. I també a Mediona, a les 11 del matí, hi haurà a la plaça dels Països Catalans una fira d'entitats i a partir de les 5 de la tarda l'actuació dels castellers de Mediona i una cercavila. I tancarem setmana diumenge amb diferents propostes. A Sant Quintí de Mediona hi haurà visita guiada de la Vila Cremada a la Vila Modernista, amb més informació i reserves a www.santquintimediona.cat. A Gelida també tindrem, en aquest cas, una ruta modernista començant a 1:15 del migdia a la plaça de l'Església, mentre que a Torrelavit hi haurà la 16a marató fotogràfica de 9 del matí a 2 del migdia i amb més informació i inscripcions a www.mftorrelavit.com. Acabarem comentant que aquest cap de setmana se celebra la festa del Most i el 8è Glob d'Art a Sant Pere de Riudebitlles i la festa de la Verema a Can Rossell, al terme municipal de Subirats.
Seguim explicant la setmana a altres municipis des de Canal 20 amb Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Iniciem aquesta part de la roda de previsions en clau política, dient-vos que a la Granada aquest dijous a les 8 del vespre es convoca ple extraordinari de l'Ajuntament amb la modificació de les ordenances fiscals pel 2024 com a punt més rellevant dels que s'han inclòs en l'ordre del dia. Saltem de municipi a Santa Margarida i als Monjos moltes coses aquest dimarts, hora del conte, 6:15, a la biblioteca amb el taller La veritat de les princeses, a càrrec de Clara Algava. També dimarts hi ha la presentació de l'audiovisual dedicat al riu de Foix, a les 7, al Molí del Foix, amb la presència de Xavi Baller i Pep Guas. És un acte inclòs en el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic. I dimecres, un taller mòbil de Halloween a les 5 de la tarda a l'Espai Antistiana de la Ràpita. És un taller gratuït per infants de primària. Dijous i divendres, passatge del terror a partir de 4:15 de la tarda al Tangram dels Monjos, per jovent a partir de primer d'ESO. I també dijous, la proposta Juguem amb la ciència a partir de les 6 al Molí del Foix, a càrrec, en aquest cas, de Cristina Campos, taller de meteorologia per infants dels 8 als 12 anys. I divendres, activitat de l'Aula Cultural als Monjos, amb la proposta de sortir per conèixer el conjunt monumental a partir de 9:15 del matí en cotxes particulars s'ha quedat a l'aparcament del mercat. I dissabte, taller familiar sobre Pau Casals, a partir de les 11 del matí al Ciarga i més tard, ja a 9:45 de la nit, Ball de Saló a la Margaridolla a càrrec del duet Cristal. Per diumenge, doble proposta per poder conèixer el castell de Penyafort, visita guiada a 9:45 i a les 12. Això sí, cal la inscripció prèvia. I Ball de Saló diumenge a les 6, també, en aquest cas, el casal de la gent gran dels Monjos. I de Santa Margarida i els Monjos a Olèrdola, perquè aquest dissabte a partir de les 5 hi ha l'activitat de l'esplai mensual a Moja, al centre cívic La Xarxa, dirigida a infants i joves dels 3 als 16 anys. Aquesta vegada es prepara unes manualitats relacionades amb la castanyada i el Halloween. I el darrer dels actes de la festa del Mos d'aquest 2023 a Moja es viurà dissabte a les 6 de la tarda amb la narració per adults Ítaca, contes i viatges, a càrrec de Xerezade Bardagí. I el cantant de l'Alguer, David Casu, oferirà un concert a Catalunya aquest diumenge i serà al Penedès, el conjunt monumental d'Olèrdola, dins del cicle Parcs en Concert. Serà a les 12 del migdia, concert gratuït i per tots els públics. També és una activitat que s'inscriu dins de la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni. No deixem Olèrdola, darrera proposta al municipi que us expliquem, perquè diumenge a 6:45 de la tarda el local de la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta representa Vanité, del grup Escorça Teatre de Sant Joan de Mediona, a benefici de la Marató de TV3. I a Sant Martí Sarroca, dissabte a les 11, cinema infantil en català, a la Biblioteca Neus Català, amb la projecció Neu i els arbres màgics. És una filmació recomanada a partir dels 4 anys. I festa de Halloween a la Societat del Centre a les 10 de la nit per joves de primer a quart d'ESO. El preu de l'entrada més refresc és de 2 euros amb l'actuació del DJ Xavi Díaz. I diumenge a les 9 a Sant Martí, Ball de Saló, amb l'orquestra París La Nuit Duo. I acabem al municipi de Castellet i la Gornal, perquè aquest dissabte l'Associació de Veïns i de Propietaris de Trencarroques organitza diferents activitats gratuïtes a motiu ja de la celebració de Halloween. La més destacada es viurà a 8:45 del vespre amb un passatge del terror.
I anem al Baix Penedès a presentar aquesta setmana amb la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, que dimecres, a 4:45 de la tarda a l'Espai Jove, faran una excursió pels voltants de Sant Jaume dels Domenys. I el dissabte, la penya blaugrana Mar Bartra de Sant Jaume dels Domenys celebra la seva assemblea general ordinària i ho farà al seu local, concretament a 6:45 de la tarda. Marxem ara a Llorenç del Penedès i aquest dimarts, en commemoració del Dia de les Biblioteques, a 6:45 a la Biblioteca Municipal hi haurà l'espectacle infantil El Pirata i la Illa del Tresor, de Gerard Mallorquí amb titelles i música. El dissabte, al Mas, a 7:45 de la tarda, recital del poeta Carles Figueres amb música de Gerard Romero, tals de vins i caves de Giró Ribot i les explicacions de l'anòloga Irene Guas Corpí. Serà el celler del Mas rodejats de les obres pictòriques de Maria Teresa Baltasar. El preu és de 10 euros i l'aforament és limitat. Cal inscriure's prèviament al web www.lacomprativa.fila12.cat. I al vespre, al centre Festa Jove. Més informació ben aviat. I el diumenge, a la cooperativa a les 7 de la tarda, balla amb el grup Banda Sonora. Marxem ara a Banyeres del Penedès. Aquest dimecres, a la Biblioteca de Banyeres, conta contes amb contes que fan bullir el calder de la iaia Maria, a càrrec de l'Eva González Asensio. El dijous, a la Biblioteca Taller de Tardor, es farà un punt de llibre i s'explicaran un parell de llibres sobre la tardor. El divendres, a la Biblioteca Taller Castagüín, es faran unes bandaloles terrorífiques i s'explicarà alguna història de por. I el diumenge, al Museu Josep Canyes faran un bosc en miniatura. Serà de 12:00 a 1:00 i cal inscripció prèvia a museojosepcanyes@gmail.com. Continuem ara a la Bisbal del Penedès i és que aquest dissabte a les 6 de la tarda al Centre Municipal de Cultura Auditori Sala Salvà acollirà dins el cicle Cinema Gaudí Les Buenes Companyies, una pel·lícula de la Sílvia Munt. A Santa Oliva, demà de 5 de la tarda a 9 al local cultural de Santa Oliva, es podrà donar sang. I aquest dissabte, la tercera baixada de bruixes que us ampliarem més abastament a la gent del detall de divendres. Continuem ara al Vendrell. Avui a les 6 de la tarda a la sala de lectura de Comarruga balla amb un llibre 11 a càrrec de Vero Sandoya. El dimecres a les 8 de la tarda a la sala de Portal del Pardo, presentació i col·loc al monument a Pau Casals de Pela Espanosa. Pel que fa a divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa, presentació i hora del conte de Vitina i les Estrelles i Salvemos la Antàrdida, dos cuentos con valores para cuidar y amar a nuestra madre tierra, de Gloria Gómez Atienza. El divendres també a 9:15 a l'Església Parroquial del Vendrell, orga als organistes del Vendrell, xerrada i concert. I el dissabte, a les 8 de la tarda, a l'Auditori Pau Casals, a Contrablus, dins del temporada. I a les 11 de la nit, a la plaça Nova, concert de la Desbandada. Continuem a Calafell, és que aquest dijous, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Casa Nova de Segur, es presentarà el llibre de Clàudia Vespa, d'Ilusiones también se vive. El divendres, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic Montse Cívit, presentació del llibre L'estiu passat, de l'escriptor i periodista Joan Safont. És un llibre sobre els estius de personatges rellevants de la cultura catalana dels segles XIX i XX, Calders, Rodoreda, Ferreter, Tàpies, Roig, Pla, Vinyoli, Picasso, Carné, Leveroni, Guimarà, Barral, Capmany, Espriu, Miró i tants altres. La geografia de l'estiueig català amb ulleres de geni. I el divendres, a les 7 de la tarda, espectacle teatral, Epitafi de la fama del rector, a càrrec de Joan Codina i Berta Giraut. El diumenge, Ruta de la Pedra Seca, serà d'11:00 a 1:00, és gratuït al Centre Recreatiu de Calafell Park i aniran a veure construccions de pedra seca. I la dificultat és moderada, és gratuït, com us hem dit, però cal fer reserva prèvia per telèfon al 977-694-683 o per correu electrònic a calafellhistorica@calafell.cat. I el mateix diumenge, al Teatre Joan Colet, Titelles, Hamalí, a la xarxa, a les 6 de la tarda. Un espectacle basat en un conte clàssic que manté viva una essència que és imprescindible conèixer. Organitzar la xarxa. I acabem, com sempre, a Cunit. I és que aquest divendres, de 5 a 7, al Centre Cívic Casal Municipal Castanyada en Família. A les 5, gincana familiar, amb places limitades. I a continuació, actuació musical infantil. I també hi haurà castanyes per tothom. cal inscriure's al centre cívic o trucant al 977-675978 de dilluns a divendres de 4 a 9 del vespre. I el divendres a les 6 de la tarda la Biblioteca Municipal Marta Mata ofereix l'espectacle Salades dins el projecte Ballar amb un llibre a càrrec de Sol Vázquez Nikolov, Raquel Gualtero i Pilar Rodríguez Catón. Salades és una peça de dansa contemporània inspirada en l'obra de Tadeix, Amor, la mar com a penyora de Carme Riera, publicada al 1975. Tot i que és gratuït, cal inscripció prèvia i us heu d'adreçar a la biblioteca enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o trucant al 977-67-48-84.
I així anirà la setmana a Vilafranca, ens ho explica el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs ens estem acostant mica en mica a la Diada de Tots Sants i aquesta Diada de Tots Sants arreu del país té un significat molt concret, també a Vilafranca, però a banda, a Vilafranca té un significat, a més, casteller. I per això us parlem de dos actes que tenen lloc avui en relació amb aquesta Diada. Amb la temàtica més general de l'1 de novembre, dir-vos que aquest migdia està prevista una convocatòria pels mitjans de comunicació per presentar la capella del cementiri, que ja ha estat finalment rehabilitada, i el dispositiu de Tots Sants de cara a aquesta commemoració, com dèiem, tradicional, i que el cementiri doncs, hi té un pes específic i important. Per tant, avui se'ns presentarà aquesta capella cementiri on ja s'han finalitzat les obres de reforç estructural i també, com dèiem, el dispositiu per la Diada de Tots Sants al cementiri municipal. A banda, avui, això serà aquest migdia, i avui a la tarda, a les 7, hi ha l'altra fita o tema significatiu per Vilafranca en relació a l'1 de novembre, que és la Diada Castellera dels Castellers de Vilafranca. En aquest cas, avui a les 7 es farà la presentació de la Diada de Tots Sants a la seu dels Castellers, a Cal Figuerot, un acte que comptarà amb presència i representants de les quatre colles que hi participaran: Xiquets de Tarragona, Capgrossos de Mataró, Castellers de Sants i Castellers de Vilafranca. I també avui s'establirà l'ordre d'actuació de la Diada, que té lloc, com us dèiem, el proper 1 de novembre. A banda d'això, també hi ha força activitat cultural prevista per aquests dies. Per exemple, demà mateix es donaran detalls i es presentarà la 12a edició del Festival Most, Festival Internacional de Cinema del Vi, que tindrà lloc al Penedès del 2 al 12 de novembre, però que demà, ja al Vinceum, se'ns donaran doncs, els detalls de la celebració d'aquest acte. Cinema del Vi. Però cinema casteller és el que tindrem aquests dies a Vilafranca del Penedès, perquè dijous es fa la sessió inaugural del festival. Hi ha una sessió també dedicada a les escoles a les 10 del matí, en aquest cas amb un acte que tindrà lloc a la Sala Kubrick de Vilafranca, i durant aquests propers dies, fins al cap de setmana, fins al dissabte, doncs, se celebra a Vilafranca del Penedès aquest festival de cinema de castells. També apuntar-vos que aquest proper dijous es commemorarà la Diada Patronal de la Policia Local a Vilafranca, en un acte que acostuma a ser interessant i emotiu també, perquè es fa reconeixement a persones, col·lectius, entitats i policies que han estat treballant al llarg del darrer any per vetllar per la societat en aquesta Diada Patronal de la Policia de Vilafranca, que tindrà lloc en un acte públic a l'Auditori Municipal aquest dijous a 6:45 de la tarda. I també, per cert, recordem que aquest any hi ha la celebració del 10è aniversari de la Fundació PINAE, que tindrà lloc amb un acte també especial i específic aquest proper divendres al matí a la seu de la Fundació, el Fòrum Verge Balaguer de Vilafranca, un acte que comptarà amb la presència del conseller de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Carles Campuzano.
Són 9:45 en punt, us deixem amb el flaix de notícies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La Diputació de Barcelona i la Federació d'ADF fan un bon balanç de la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu. La campanya d'aquest 2023 es preveia complicada, sobretot per les altes temperatures que s'esperaven pels mesos d'estiu, però també per l'estat dels boscos. Per aquest motiu, enguany, des de la Diputació de Barcelona, a l'hora de tornar a activar el Pla de Prevenció i Vigilància d'Incendis Forestals, es va apostar per incidir en la informació preventiva a la ciutadania. Òscar Sánchez, cap de secció de prevenció d'incendis forestals de la Diputació de Barcelona, apunta que en xifres globals s'han comptabilitzat 132 incendis a la demarcació de Barcelona, menys dels que es van registrar l'any passat i, sobretot, menys també dels que es preveien a principi d'estiu. A l'Alt Penedès han estat 16. Un nou projecte a l'Alt Penedès vol recuperar les varietats agrícoles que s'havien cultivat antigament. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès i el col·lectiu Eixarcolant comencen un projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals de la comarca amb l'objectiu de recuperar les varietats que s'havien cultivat antigament per tal que puguin tornar a ser cultivades per la població local i per preservar el patrimoni agrícola, cultural i gastronòmic. El projecte es du a terme amb el suport de la Diputació en el marc del programa Penedès Landscapes. El col·lectiu Eixarcolant serà l'encarregat de fer les prospeccions etnobotàniques a través d'entrevistes a persones grans dels municipis de Font-rubí, Mediona, Pontons i Sant Quintí de Mediona. D'aquesta manera s'espera aconseguir llavors de diverses varietats tradicionals amb les quals reconstruir el llegat agrícola d'aquest territori. Desmantellat un gran cultiu de marihuana a Segur de Calafell. 6 persones d'entre 20 i 36 anys han estat detingudes i 1,75 milions d'euros en marihuana comissats. Aquest és el balanç de l'operació dels Mossos d'Esquadra contra un grup criminal responsable de 4 plantacions d'interior d'aquest estupefaent a Segur de Calafell i Sant Esteve Sesrovires. Les detencions han tingut lloc el passat dijous i els agents van trobar més de 600 quilos de la planta. La policia acusa els individus de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal, defraudació de fluid elèctric i danys. La investigació va començar el mes d'abril passat després de tenir indicis que a la casa de Segur de Calafell hi podia haver una plantació d'interior de marihuana de cultiu intensiu. Durant les tasques de vigilància i investigació, els Mossos van constatar que a la casa hi havia habitualment 2 persones, una qui vivia i l'altra que feia tasques de logística. Durant aquesta fase de la investigació, els agents van ubicar 4 persones més al presumpte grup criminal. Amb tots aquests indicis, el jutge va autoritzar que els Mossos entressin als 4 immobles. A Segur de Calafell es van detenir 2 homes de 20 i 33 anys i es van comissar 163 plantes de marihuana, així com 5 quilos de cabdells envasats al buit, preparats per ser distribuïts. I fins dilluns que ve es manté obert el termini de sol·licituds d'ajuts per a llibres escolars a Torrelles de Foix. L'Ajuntament de Torrelles de Foix manté oberta fins al 30 d'octubre la convocatòria per optar a una nova línia d'ajuts, en aquest cas una subvenció, per sufragar la despesa de llibres per al curs escolar 2023-2024. S'adreça a famílies amb fills en edat escolar i en el tram d'ensenyament obligatori i postobligatori. Caldrà presentar sol·licitud a les oficines de l'Ajuntament adjuntant-hi la següent documentació: el volant d'empadronament de la unitat familiar, la factura de compra de l'adquisició de llibres per al curs 2023-2024 i document verificat amb l'entitat bancària amb número de compte. Les bases de la convocatòria es poden consultar al web municipal de Torrelles de Foix.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 9:45.
Els esports.
Arrenquem el bloc esportiu tot repassant els resultats penedesencs més destacats d'aquest cap de setmana. Cròniques, marcadors i declaracions. Comencem a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Doncs arrenquem aquests esports apropant-vos als empats de Noia i Calafell en la quarta jornada de la Parlem Hockey Lliga. Comencem amb el Noia, que va salvar ahir en el darrer sospir d'un punt en la visita del Barça al pavelló de l'Ateneu. A un minut per l'acabament i davant un conjunt blaugrana que havia capgirat el marcador, l'equip sadurninenc va arriscar retirant el porter per situar un cinquè jugador de pista i l'aposta li va sortir bé al conjunt de Pere Varias per establir aquest empat definitiu a dos. El Noia s'havia avançat a la primera meitat amb un gol de Xavi Costa després del refús d'una pena màxima. El Barça, menys inspirat que en d'altres ocasions i que, a més, va perdre a Pau Bargalló en els primers minuts per un fort cop a la mà, ho intentava, però es veia incapaç de foradar la porteria local. A la segona meitat, els gols de Labart i Marc Grau servien per donar la volta al marcador, que acabaria amb aquest empat a dos que certificava Ivan Morales pel Noia. Al final del partit, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic del Noia, Pere Varias.
Estem amb Pere Varias després d'aquest partit de la que tancava aquesta quarta jornada de la Parlem Hockey Lliga. Un partit trepidant, s'ha vist un pavelló ple, Pere.
Sí, content de sumar un punt contra el Barça, que sempre costa molt, content d'haver-ho fet davant de la nostra afició, menys content perquè no hem aconseguit guanyar, que era l'objectiu, però penso que podem estar satisfets, i més tal com hem entrat els últims minuts, no? Perquè anàvem perdent, i fer-ho jugant de 5, doncs, ens vam estar molt contents. Hem fet un partit molt seriós, penso que hem fet el partit que tocava, sabent que hi hauria alguns moments que el Barça ens faria patir molt, com així ha sigut, ha hagut 3 o 4 minuts entre el minut 15 i el minut 20 de la primera part que ens han fet patir molt. A la segona, en canvi, potser ja no ens feien patir tant, però amb el gol de directe han entrat un altre cop dins del partit, allà s'ha obert una altra situació completament diferent de partit. La llàstima ha sigut que se'ns han avançat 1-2 amb una contra que penso que estava molt ben controlada, que és un gol una mica estrany, però bueno, l'equip ha seguit remant i malgrat faltava poc temps, l'equip ha entès el que necessitava, hem sigut valents i ambiciosos en aquest moment i també hem tingut el punt de fortuna de ser eficients, de ser efectius quan hem jugat de 5, perquè també els veus per al Sergi Fernando, donar el pal, donar fora, doncs avui hem tingut la sort d'encertar-ho tot bé.
La sort s'ha de buscar, evidentment s'ha buscat. Hi ha pocs entrenadors que siguin valents, faltant més d'un minut, treure porter i posar, i sobretot contra el Barça.
Sí, però bueno, evidentment necessites el factor una mica de fortuna, però també és cert que penso que l'equip la redueix bastant perquè és una situació molt treballada durant les setmanes, procurem els propis partits d'entrenament quan se'ns donen situacions dels últims minuts amb avantatge d'algun dels dos equips, doncs treballar aquesta situació de superioritat. Sí, cert que ara feia uns dies, precisament potser feia aquesta setmana passada no el van treballar, però penso que són situacions que anem treballant, que els jugadors tenen bastant interioritzat, i la part final també requereix del talent, perquè sí que hi ha una estructura tàctica que se'ls dona des de l'equip tècnic, però la triangulació final depèn molt de com et defensa, amb qui et defensa, i bueno, aquí el Rovira ha estat molt intel·ligent de filtrar el primer pas amb l'Aleix potser hagués pogut rematar, en canvi ha vist el Xavi Costa sol a l'altre pal, el Xavi Costa ha sigut el cap fred en aquells moments, no?, de veure l'Ivan a l'altre pal. Bueno, aquí és on apareix el talent dels jugadors, que també és molt important, i per això doncs tenim la sort de tenir aquests jugadors aquí al Noia.
Evidentment que sí. Pere, aquesta lliga està sent molt, molt anivellada. Estem veient, per exemple, un Sant Just que va sorprendre claríssimament amb el Liceu ahir.
Bueno, és que la lliga, quan sembla que es parli de tòpics, però és la realitat. La lliga està molt igualada. Si cerquem uns equips que segurament a la fase final de la temporada i no ens equivocaríem massa, doncs apostaríem que estaran a la part alta i uns equips que segurament apostaríem que estaran a la part baixa. Però jo penso que hi ha molt poques diferències entre uns equips i altres. I segurament a la llarga sí que, ja et dic, alguns equips amb molt de talent acaben imposant el seu talent, però serà molt difícil. El Reus va empatar el Coi, que és una pista molt difícil, que no ens sorprèn gens. Sant Just no hi anem mai a jugar, diu que és una pista molt complicada, que no ens sorprèn. Nosaltres vam perdre la setmana passada amb el Girona, que per mi és una altra pista molt, molt complicada. No sé, que a la vida vam perdre a casa molt lleta, no? En canvi aquí sembla que nosaltres hem fet un partit espectacular i que, bueno, penso que està molt igualat i això encara dona més mèrit als punts que se sumen. Vull dir, la victòria aquí a casa molt lleta doncs, té molt més valor que veiem que va ser capaç d'empatar a Calafell en una altra pista molt complicada.
Sí, que no agrada parlar d'àrbits. 13 faltes a 5 faltes, quasi els hi surt una falta cada 10 minuts amb un Barça que jo crec que n'ha fet bastantes més de no pas 5 que l'hagin assenyalat.
Bé, hem tingut un partit, penso, molt tranquil amb els àrbitres. No els he, de faltes jo no els he protestat cap ni una, perquè segurament penso que les que han pillat eren correctes. Podíem, potser, d'una forma subjectiva, pensar que alguna altra podia ser alguna que no s'ha pitat, doncs potser a favor, o alguna altra que no s'ha pitat contra. Però bueno, penso que han influït poc en el tarannà del partit, en el resultat final. Penso que l'empat segurament ha sigut just, o que potser el Barça ha estat una mica més incisiu en alguns moments, però nosaltres també hem sabut tenir possessió de bola com necessitàvem. No penso que hagin incidit en res nosaltres, la veritat. Penso que, evidentment, es poden equivocar i jo els he fet un parell o tres de protestes molt calmades, sí que els he fet, però penso que no han influït en res el resultat.
Molt bé, Pere, seguir treballant i seguirem parlant.
Moltes gràcies.
El Noia, que esgarrapa un molt bon resultat del difícil compromís davant un Barça, que perd la seva imbatibilitat, tot i que es manté al capdavant de la classificació, compartint això sí el liderat amb la revelació d'aquest inici de temporada, un Sant Just que dissabte guanyava per 7-3 al Liceu. Els sadurnirencs es refan així de l'ensopegada de la setmana passada a Girona i ja esperen el proper rival, serà aquest diumenge al Reus. I anem ara ja sí amb un altre empat penedesenc, el del Calafell amb el Lleida. Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs efectivament, el Parlem Calafell no ha pogut sumar la tercera victòria consecutiva després d'empatar 4-4 davant el Lleida en un emocionant duel d'hoquei patins. Els homes dirigits per Ferran López han pogut capgirar un 0-2 advers en el minut 12 per acabar remuntant, tot i que al final s'han hagut de conformar amb un escàs punt. Els gols de Mires, Xaus, Ferrer i Selva permeten sumar el 8è punt de la campanya. La quasi totalitat de les dianes del maig s'han marcat en els primers 25 minuts en contra, dada que deixa clara la intensitat i espectacle del primer temps. El Lleida només necessitava els primers segons del duel per anotar mitjançant Suárez. L'avantatge visitant es duplicaria després d'una targeta blava a Joan Escala, que es convertia en el 0-2 de Folguera mitjançant la falta directa. L'inici de la reacció arribava amb l'estic de Sergi Miras en el minut 17 i es culminava amb Xaus 3 minuts després, aprofitant la superioritat numèrica creada per una blava al visitant Folguera. Una altra blava als lleidatans, concretament aragonès en el minut 21, acabava convertint-se de forma directa en el 3-2 de Jordi Ferrer. El Calafell remuntava, però Suárez empataria també de falta directa per blava a Miras en el minut 23. L'alegria dels de terra ferma duraria poc perquè Gepi Selva, exjugador dels lleidatans, feia el 4-3 amb el que s'arribaria als descans. En el primer minut de la represa, Suárez empataria, deixant el 4-4 amb el qual s'arribaria al final del maig. Amb aquest punt, el Calafell és tercer amb 8 punts i buscarà arribar als 11 dissabte vinent a les 8 de la tarda visitant la pista del Girona. El Ferran López, entrenador del club patí Calafell, ens feia aquestes declaracions.
Bé, crec que ha sigut un partit amb pujades i baixades, amb diferents ritmes i diferents intensitats i diferents dominis. Per una banda, doncs, hem hagut de remuntar un resultat molt advers de 0-2 amb un gol que ha vingut de seguida i penso doncs, que això ens ha condicionat una miqueta. Em quedo amb el caràcter de l'equip per remuntar-ho, per posar-se per davant del marcador. Penso que en moments de molt bon hoquei i al final crec que a vegades ens mirem només a nosaltres mateixos i hem de saber que competim contra rivals que també es preparen i el Lleida doncs, així ho ha fet i ha fet un molt bon partit. Crec que ha estat doncs, vertical per moments, ha fet una bona defensa, ens ha posat les coses difícils, sobretot a l'hora de controlar les seves transicions i els contraatacs, i crec que la segona part tot plegat ens ha costat una miqueta més i crec que bueno, hem estat segurament el partit més irregular dels que portem fins ara, no? Però molt tranquils. Penso que s'està treballant molt i s'està treballant molt bé. S'estan assentant les bases del que ha de ser un equip molt més regular, i amb el camí d'això, doncs, quan els equips són nous i s'han de quadrar, doncs, a vegades passen coses com les de dissabte, doncs, que els partits tenen els i baixos, però content de com s'està treballant, de com s'està competint, de l'equip mai baixa els braços. Penso que és un equip amb caràcter i que al final, doncs, poquet a poquet ens anirem posant a puesto. Tot i així, doncs, també que quedi molt clar, per part nostra, doncs, hem fet 8 punts de 12, ens mantenim invictes, i penso, doncs, que dins del context en el que ens situem, el bagatge, doncs, és molt positiu. Estem treballant molt bé, com et deia, i al final, doncs, els partits tenen tres tipus de resultat, no? Es pot guanyar, es pot empatar i es pot perdre. Sortim a guanyar nosaltres, sempre, tots els partits, fins l'últim segon, però els rivals també. Ahir fins l'últim segon van voler guanyar. Sí que és veritat, doncs, que al final un punt és un punt, i estàvem a una falta que ens va condicionar molt el tipus de joc dels minuts finals. Això, doncs, els entrenadors també ho hem de llegir. Ens condiciona molt els minuts finals de com hem de defensar. Només teníem un marge, el marge d'una falta que ens podia fer perdre els tres punts, i al final, doncs, som a un punt, el donem per bo, donades les circumstàncies i com va començar el partit i com el vam desenvolupar. I res més, a seguir tranquils i continuar treballant com fins ara, que les coses les estem fent prou bé.
I Lourdes, no m'encis encara, que obrim l'Hockey Lliga Plata, que ha arrencat aquest cap de setmana amb cara i creu pels equips penedesencs. Comencem amb la derrota del Vendrell a Vic. Explica'ns, Lourdes.
Efectivament, Eli, aquest dissabte ha arrencat l'Hockey Lliga Plata i el Vendrell s'ha enfrontat al Pati Vic. El Pati Vic marcava el primer gol al minut 15-13 de la mà del Roger Font. No era fins al minut 2-21 de la segona part que Iker Casado aconseguia l'empat del partit, però escassos segons del final del maig, Oriol Ramírez posava el Pati Vic per davant del marcador i guanyava el partit. El pròxim serà dissabte vinent a les 7 de la tarda, quan el Vendrell rebrà a casa el Solideo Sant Cugat. El Jordi Esteve, entrenador del Vendrell, ens feia aquestes declaracions.
La meva valoració del partit, en línia general, és positiva. Crec que vam competir molt bé el partit, crec que vam estar, sobretot en nivell defensiu, vam estar molt bé. No vam deixar que estiguessin còmodes al Vic fent el seu joc. Quan ens atacaven, quan aconseguien crear algun moviment, alguna jugada, ho acabàvem defensant bé. El to de la porteria tenia estat molt bé. I crec que en aquesta línia és molt positiu. També és veritat que, bueno, a pista del Vic és molt complicat perquè crec que han fet un molt bon equip, crec que és un equip molt intens, molt agressiu, amb jugadors amb molta qualitat, i en general s'estic content. Tot i la derrota, vam tenir les nostres opcions d'empatar, com a mínim, faltant un minut i pico vam aconseguir l'empat. I després, amb una blava mica rigorosa, la directa no va ser gol, però el 4-3 que ens van fer van acabar marcant faltant 40 segons. Tot i així, nosaltres vam treballar el 54, vam marcar gol, però bueno, ens ho van anul·lar perquè, segons els àrbits, van tocar la pilota amb una part de cos no reglamentària i ens ho van anul·lar. Com et dic, haguéssim pogut sortir amb un empat, que hagués sigut potser el més just per tots, però content de l'actitud, content de com vam treballar. Sí, lògicament hi ha coses que hem de millorar i coses que hem de treballar més i creure'ns més el que busquem, el que creem, però en línies generals, com et dic, hem de fer una valoració positiva, aprendre dels petits errors que vam cometre i aquesta setmana tornar a treballar bé per dissabte que ve contra el Sant Cugat a casa, sortir un altre cop a competir bé, a treballar bé l'aspecte tàctic que diem i intentar guanyar el partit a casa, que crec que és important a casa fer-nos molt forts i amb aquesta lliga tan curta, doncs, sumar els primers 3 punts.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I anem ara amb la victòria del Vilafranca en la seva estrena en la categoria. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca. Molt bon dia.
Bon dia. El Patí Vilafranca, que va començar la Lliga amb molt bon peu en aquest grup nord de l'Hockey Lliga Plata, que comparteix amb el Vendrell. Victòria per 4-1 davant el Dominicos, amb doblet de Sergi Torner, que marcava l'1-0 al minut 15 de la primera meitat, i amb aquest marcador es marxava a la mitja part. Ja a la segona, 3 gols més, un altre de Torner, al minut 3 de la segona, al minut 8 el 3-0 d'Arnau Ribas, i a 7:50 pel final, Joan Vázquez, que feia el 4-0. Pel Dominicos, doncs, aconseguien marcar aquest 4-1, aquest gol de l'honor, a 5 minuts pel final, però que no posava en cap cas en perill aquesta victòria del Vilafranca. En la primera jornada, l'equip comença amb bon peu. Escoltem el capità, Joan Vázquez.
Vinga, doncs, amb el capità, Joan Vázquez, que ha tancat el marcador amb el 4-0. Joan, primera part, defensava molt bé el Dominicos i costava, no? Ha costat una mica obrir la llauna.
Sí, ens ha costat. Bueno, sabíem que són jugadors que patinen, que patinen bé, i també com jugàvem en defensa. Però sí, ens ha costat molt. Ens ha costat molt obrir la llauna, i aquests partits, quan costa obrir la llauna, doncs van passant els minuts, i al final no dic que ens acabem ficant nerviosos, però sí que ens corre més pressa. Sí que ha sigut un partit una mica, doncs, encalladet a certs moments, no?, amb poc ritme i de més, però bueno, em quedo amb el bo, que són aquests 3 primers punts, no?, a casa, i bueno, jo crec que realment en general ha sigut un partit plàcid en quant a nervis i de més. Jo crec que en cap moment s'ha vist que estiguéssim patint ni res d'això.
El que ha demostrat el Dominicos, però, és que fora de casa costarà els partits, eh?
Sí, no? És un equip que, a més, jo crec que el Dominicos a casa seva es farà molt gran, es farà fort. Li falta també el nostre excompany Adrián Candamio, que ja sabem tots que és un jugador desequilibrant, que els aportarà molt. Així que jo crec que serà un equip que donarà guerra a aquesta lliga.
Joan, el 4-0, home d'àrea, eh?
Bueno, l'he vist allà al mig, l'home d'àrea l'ha de tocar totes, no? I he tingut la sort que ha entrat, i bueno, content per haver ajudat a l'equip.
Doncs vinga, ja ho saps, 186 gols amb aquesta samarreta.
No els tenia comptats, però. Merci, Xavi.
Enhorabona, Joan.
Merci, a tu.
I escoltem també el tècnic del Vilafranca, una miqueta més sobri, Toni Aranda.
Després de la primera victòria, primer partit, Toni, nosaltres el que ens hem quedat és el que dèiem. Primer partit, el que valen són els 3 punts, el joc ja anirem parlant-ne, però avui el que valia és començar guanyant.
Tal qual. I al final el partit no ha sigut el millor de la pretemporada, ni molt menys, un partit... Jo crec que va estar en fluix, me l'haig de tornar a mirar, però sí que és cert que ens ha costat ficar-nos per davant, i amb l'1-0, 2-0, ja he dit, escolta, nois, toca gestionar-ho i no anar a buscar el que no tocava. Al final ha sigut un gol aquí amb inferioritat, coses que no toquen, i menys quan anàvem 4-0, però bueno, són coses que haig de mirar a veure què.
Hi ha coses que has d'estudiar una mica, perquè avui se n'han vist, però llàstima, no?, el partit que hagi acabat de la manera que ha acabat, amb laves, amb situacions que no les veiem, no les preveiem, perquè el partit anava molt tranquil.
Jo tampoc. Ha sigut amb el 4-1, em sembla. Hi ha hagut un roce, algunes paraules entre un jugador amb un altre, l'altre equip. Bueno, s'han calentat aquí els nervis també aquí a la valla, que no venia a cuento, perquè és el que dius, anàvem 4-1 o 4-0, vull dir que no calia. Però bueno, hem de mirar a veure què ha passat, també. No sé.
Bé, això acaba de començar, Toni, la temporada és molt llarga, però el que dèiem, no? Important la victòria per començar.
Tal qual. Tots tenim que guanyar els 3 punts. El partit, torno a repetir-me, no ha sigut el millor que haurem fet aquests dies, ni molt menys. I toca repassar a veure què hem fet malament, i si hem fet alguna cosa bé, doncs remarcar-la. I ja pensar una setmana que ve, que viatgem a Corunya.
Vinga, enhorabona.
Gràcies.
Doncs molt ràpidament, marcadors d'aquesta primera jornada del grup nord de l'Hockey Lliga Plata: Tordera 7, Lubians 1, Olot 7, Ordes 3, Vic 2, Vendrell 1, Cerdanyola 3, Manlleu 2, Vilafranca 4, Dominicos 1 i Sant Cugat 3, Sant Feliu 1. En la segona jornada, el proper cap de setmana, destaquem sobretot els equips de les comarques. El Vendrell jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a casa contra el Sant Cugat, i el Vilafranca té el primer desplaçament llarg de la temporada a la pista del Lubians, a la Corunya, dissabte a les 8 del vespre.
I seguim, Eric, si et sembla, amb la resta de marcadors.
Doncs anem molt ràpidament amb la resta de la jornada. Comencem pel Futbol Club Vilafranca, el grup 5è de tercera divisió. El Vilafranca empatava 0 davant la Muntanyesa i trencava la ratxa de 4 derrotes consecutives. Un equip, el Vilafranca, que es va mostrar inferior a la Muntanyesa, que va poder golejar els penedesencs, però van mantenir aquest 0-0 i fins i tot van tenir una oportunitat d'endur-se la victòria amb un penal al minut 81, però Adri Toro no va estar encertat. Escoltem el tècnic del Vilafranca, Santi Triguero, que parla també d'aquesta falta de gol de l'equip.
Ens costa bastant, és un dèficit que tenim, ho vam dir la setmana passada i ho continuem dient, però almenys per treure alguna cosa positiva del partit, a la porteria 0 ens ha fet sumar, que almenys hem trencat la ratxa aquesta de 4 partits seguits perdent. I al final hem de ser realistes, el nostre millor jugador d'avui ha sigut Baro, ha fotut 3 o 4 parades molt bones, sí que és cert que la primera part per mi, i al final les coses són com són, no? La Muntanyesa ha merescut marxar amb en el marcador, però bueno, els porters també estan per fer la seva feina, no? I la segona part sí que per mi ha canviat el tema, hem millorat, vale? Hem fet un retoc i han sortit bé, i llavors sí que ells han tingut alguna opció, però nosaltres també. I al final, pues bueno, un empat que suposo que d'alguna manera per nosaltres és positiu en el sentit de, repeteixo, porteria 0 i trencar la dinàmica aquesta de 4 derrotes seguides.
Un empat que sap a victòria pel Vilafranca. En la resta de la jornada, Tona 2, Grama 0, Vilafranca 0, Muntanyesa 0, Girona B 2, Pobla de Mafumet 4, Prat 2, Castelldefels 2, L'Escala 1, Peralada 0, Rapitenca 2, Badalona 1, Reus 1, Sant Cristóbal 0, Olot 1, L'Hospitalet 0 i Vilassar 3, Mollerussa 1. El proper cap de setmana, el Vilafranca visitarà el camp del Peralada, serà aquest diumenge, a 4:45 de la tarda, un camp que històricament no se li dona bé als penedesencs, però veurem si poden aconseguir aquesta tercera victòria de la temporada davant un Peralada que actualment ocupa l'equador de la classificació, és 9è amb 8 punts. Per la seva banda, el Vilafranca és 15è amb 7 punts, per tant es troba quart per la cua, un punt per sobre del descens.
Moltes gràcies, Eric.
Molt bona setmana per tothom.